córrer, practicar esport.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 30 de setembre, i avui estan molt pendents de les pluges que cauen des d'aquesta matinada aquí a Eivissa i dels efectes que estan provocant. Ara ho repassarem en titulars. Després parlarem de la vaga dels treballadors de les residències que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència de Balears, que en el cas d'Eivissa són tres, Can Raspall, Sasserra i Can Blai, i ho farem amb el president del Comitè d'Empresa de Can Raspall per USAE, Agustín Peña. Més tard obrirem l'espai que cada mes dedicam al medi ambient amb l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal, que avui ens parlarà d'una proposta molt interessant, i completarem el programa estrenant nova secció, amb nova col·laboradora també, la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio, amb qui cada mes posarem el focus en la gent gran. Per tot això, tenim a Javi Riera en la producció i la redacció i a Carlos Bosch al comandament tècnic. Quan són les 12 i 5 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Javi, començam la nostra ronda de titulars, com no podia ser d'una altra manera, parlant del temps, i és que Eivissa ha estat l'illa on les precipitacions, que encara continuen, estan caient amb més intensitat.
Sí, per exemple, la carretera de l'aeroport ha estat tallada per 3 punts en els passos inferiors i es mira de desviar el trànsit pels passos superiors. La rotonda de Jesús està tancada també en direcció cap al centre de Vila, tot i que, segons ens assenyalen des del Consell, ja ha quedat completament oberta fa una estona. Els bombers han hagut d'actuar amb una vintena d'intervencions, sobretot en treure aigua dels baixos.
A partir de les 3 de la matinada hem començat a rebre multitud de cridades. N'han rebut unes 40 i atès ara mateix en duim entre 20 i 25 perquè tenim 3 grups de treball fora d'Esparc.
Destaquen també els 160 litres per metre quadrat que han caigut al municipi de Vila, el mateix que havia plogut fins ara en tot l'any 2025. També 74 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escudolà o 64 a Sant Antoni de Portmany.
Al municipi d'Eivissa s'ha suspès el servei d'autobús i s'han tancat el primer i el segon cinturó de ronda.
A més, hi ha problemes a alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Mises. També a Can Mises s'ha tancat el quiròfan d'hemodinàmica per goteres i la unitat d'hemodiàlisi, i el laboratori ha quedat inundat per l'aigua que entrava pel focus de llum del sostre. A l'escola de Sant Jordi també s'han inundat algunes aules i les sales comunes de la planta baixa, com el menjador, i els professors són amb els infants a la part superior. Des del centre criden a la tranquil·litat i informen a les famílies que avisaran quan els pares puguin anar a recollir els infants. Sentim a Esther Marí, que és la directora del centre.
Tenim les aules infantils inundades, tenim el menjador inundat, les aules de primària, i el que hem fet és traslladar a tots els alumnes a la planta de dalt amb els mestres i amb paciència i amb calma, perquè totes les carreteres estan també inundades. És molt difícil poder accedir les famílies a l'escola, així que també diria a tothom que estiguin calmats, que els nens estan bé.
A primera hora s'ha desallotjat de manera preventiva el Col·legi de la Santíssima Trinitat de Sant Antoni, també afectat per les inundacions, a les plantes més baixes i desperfectes per filtracions que han afectat a la instal·lació elèctrica. També la Universitat de les Illes Balears ha suspès les classes a la seu d'Eivissa.
Quan el trànsit del primer cinturó de ronda està tancat, ens arriben contínuament imatges dels carrers del centre de Vila completament negats, com per exemple a Bartomeu Rosselló i el passeig marítim del barri de Ses Figueretes. L'Ajuntament d'Eivissa recomana no realitzar desplaçaments ni acudir a recollir els boixos als centres educatius. A la Conselleria d'Educació acaben d'informar també que queden suspeses totes les classes a l'hora baixa aquí a les Pitiuses. I des de les 3 de la matinada els serveis de bombers han rebut un degoteig de telefonades, algunes d'elles de persones atrapades dins els seus vehicles i dos dins del seu ascensor, encara que no costa que cap persona n'hagi resultat ferida.
De guàrdia avui en teníem 10, Vale, però diguem, hem ampliat 12 bombers més localitzables, que estem tots aquí ara en el parc, i estem ara pues, dividits en diferents grups, i a mesura que van sortint nous serveis, pues, anem despatxant-los.
Ara mateix estem rebent als nostres telèfons mòbils un avís de protecció civil, alerta de protecció civil 1-2 Illes Balears, risc d'inundacions per pluges torrencials. Es sol·licita a la població que eviteu desplaçaments i activitat a l'exterior. No us apropeu a torrents, rieres ni zones inundables. Eviteu zones baixes i soterranis. Si entra aigua, pugi a plantes superiors. Aquest és l'avís que acabem de rebre ara mateix, mentre estàvem aquí en directe, de protecció civil. Per favor, molta cura i esteu atents en aquests avisos. Nosaltres acabem aquí la repassada de l'actualitat, Javi Riera.
Sí, l'acabam aquí, esperem que no m'ho remullem gaire. La gent estigui molt alerta a casa seva i bé, que es cuiden.
Estarem molt pendents, tant aquí com als serveis informatius, durant tota la jornada. Ara anem dos minutets, un minutet a publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdios, diversitat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Els treballadors de les residències que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència del Govern Balear aniran a la vaga. Així ho van decidir ahir en assemblea davant una situació que ells qualifiquen d'insostenible. Són al voltant de 850 treballadors d'un total de 6 residències de Balears i de diversos serveis d'atenció i suport a la dependència que depenen del govern. A Eivissa, concretament, uns 400 professionals de les residències de Can Raspalls, Sasserra i Can Blai. Asseguren que l'atenció a les persones més vulnerables recau en la vocació i professionalitat d'uns treballadors que cada vegada són menys i estan més precaritzats. Avui volem conèixer amb detall la situació en què es troben aquests treballadors i quines són les seves reclamacions. I per això parlam amb el president del Comitè d'Empresa de Can Raspalls pel sindicat USAE i membre del Comitè Intercentres de la Fundació per a la Dependència, Agustín Peña. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir a les 2 de la tarda es va celebrar una assemblea dels treballadors de les residències de la Fundació per la Dependència i la seva decisió va ser clara. Volen convocar una vaga indefinida.
Sí, la verdad es que todo el personal está muy cansado. Y vamos con la esperanza de ir a esa asamblea a votar una propuesta que previamente a las 10:30 nos había convocado a la consellería de urgencia para una reunión y pensábamos que íbamos a poder transmitir a los trabajadores, pues bueno, íbamos a votar una huelga, pero vamos a votar esta propuesta que nos han hecho. ¿Qué nos encontramos? Que a las 10:30 de la mañana, estuvimos hasta las 11:30, 12, no había ninguna propuesta, nos pidieron más tiempo, nos emplazaron a otra reunión el día 13 y entonces lo que hicimos fue seguir con lo que teníamos planificado y los trabajadores votaron a favor de ir a la huelga por el atargo, cansancio y las condiciones salariales, pero también laborales a las que se ven sometidos por los salarios tan precarios.
Sí, eso voy a preguntarte, ¿no? Parlau d'una situació límit, quina és aquesta situació? Explica'ns una mica en quines condicions són les que treballeu.
Sí, bueno, desde Conselleria, actual consellera, la anterior consellera, personalmente yo le pude transmitir la situación en la que estamos trabajando en las residencias. Es la falta de personal, o sea, en Ibiza agradecemos y hemos de agradecer el esfuerzo que han hecho presupuestariamente para pagarnos el plus de difícil cobertura desde julio de 2024, Esa medida nos alivió bastante los primeros 6, 7, 8 meses, pero volvemos a estar en cifras de anteriores al plus de difícil cobertura. Y es que de media en la residencia nuestra, por ejemplo, faltan entre 8 y 10 personas en un turno de 24 horas. No significa que falten las 8 de golpe, pero en el turno de mañana te faltan 2, en el turno de tarde otras 3, en el turno de noche se van sumando en la atención de las 24 horas personal, ya sea limpieza, cocina, ayudante de cocina, personal sanitario, personal de mantenimiento, y se hace muy complicada la atención porque los usuarios son siempre los mismos.
¿Aquesta falta de professionals està relacionada amb la fugida de professionals que denuncieu que s'està produint?
Sí, la mayoría de trabajadores acaban yéndose a otros entes que están mejor pagados, o bien se van al Hospital Camises y son sanitarios que tienen categoría profesional para trabajar en el hospital, y si no, se van a otras residencias, incluso algunos a atención domiciliaria. Hay mucha gente que nos ha dicho, dice, es que consolidé en 2023 mi plaza. Llevo muchos años trabajando aquí, pero me han subido el alquiler y con lo que estoy cobrando aquí no puedo pagar alquiler. O hemos tenido un hijo, o hemos tenido circunstancias de la vida que necesitamos ampliar el sueldo porque en otro sitio nos pagan más y aquí es mucho trabajo porque cada vez hay menos profesionales, la carga de trabajo, por lo tanto, se aumenta y el salario no aumenta.
Un salari que és molt diferent de les residències que gestiona, per exemple, el Consell d'Eivissa en aquest cas?
Sí, los salarios en la residencia que dependen del... Ya no el Consell d'Eivissa, de todos los consells, porque a nosotros se nos pidió en 2019 que estudiáramos una propuesta, de qué propuesta hacer. La propuesta que hicimos tras el estudio es que, de media, entre lo que pagan las residencias de los consells, tanto Eivissa como el de Mallorca, o los ayuntamientos, porque en Menorca los ayuntamientos también gestionan residencias, de media vienen a ser unos 600 euros que cobran más, según la categoría, entre los profesionales de fundación y otros entes que gestionan residencias.
I deies, bueno, aquesta precarietat salarial que denuncieu fa que els professionals bueno, deixin els seus llocs de feina en aquestes residències per anar a altres llocs, i això com reverteix en el dia a dia la residència, no? Ara mateix parlaves de entre 8 i 10 persones que falten en torns de 24 hores. Això què suposa per les persones que estan a la residència?
Bueno, pues supone una carga sobre todo física, pero lo que más emocional, porque ten en cuenta que si tienes 4 o 5 usuarios por profesional sanitario que tiene que atenderlos, si te falta el compañero, entonces se te duplica esa cantidad. Al final, ¿qué pasa? Estamos trabajando con personas. No es que tengamos que colocar o apilar cajas. Si no se apilan, no se pueden apilar mañana. ¿Qué persona con vocación de servicio y que está trabajando con personas no hace un esfuerzo, aunque se quite el rato de almorzar? Pues me tomo el café en 10 minutos en lugar de en 20 y intenta abarcar todo.
Intenta abarcar todo porque el usuario al final no nota que está manca de personal.
Claro, aparte del usuario que tenemos, sobre todo en la parte de discapacidad psíquica o mental, es un usuario que no es consciente de este tipo de restricciones. La parte de que hay usuarios que cognitivamente están mejor, pues se les explica, mira, que hoy no viene mi compañera, a ver si tú puedes poner las sábanas nuevas y las sucias las echas a... Un ejemplo así. El que está con discapacidad mental no le puedes hacer esa explicación. No, él necesita la misma atención, haya 3 personas atendiéndole o haya una.
El passat mes de maig ja vam parlar amb tu precisament perquè anunciàveu mobilitzacions. És una situació, vull dir, que no és nova, que ve de temps enrere, però que no soluciona.
No se soluciona, i és que aparte venimos arrastrándolo desde 2019. Al anterior equipo de gobierno también convocamos una huelga, la cual en último momento desconvocamos porque se firmó en el TAMIF un compromiso de que este tema se iba a estudiar, se iba a solucionar. Luego hubo el cambio de gobierno y entonces ya pues le dimos una oportunidad al nuevo equipo de gobierno, nos dieron muchas esperanzas. Catalina Sidor incluso en una asamblea de trabajadores cedió a que con presupuestos y función pública lo tenían ya más o menos arreglado y tal, pero no llega y ahora son problemas legales que no encaja a nivel legal. Nosotros lo que le transmitimos a la empresa, nuestro problema no son problemas legales, nuestro problema es atender a las personas. Nosotros somos entendemos que ellos tienen que cumplir la ley, que tienen unas restricciones legales, pero ese es el problema que tienen que solucionar ellos. Nosotros a día de hoy, cada día estamos solucionando el problema de la administración de atender a personas vulnerables y lo hacemos con nota de 10. Entonces, ellos tienen que... nosotros sabemos de cuidar y atender a las personas. Ellos tienen que saber de burocracia, leyes y buscar la manera de encajar y solucionar este tema.
¿Y quines serien les vostres reivindicacions? Vull dir, què teniu damunt la taula? ¿Què voleu que la conselleria atengui?
Nosotros en su día, la primera propuesta que hicimos y que es la que mantenemos es una equiparación salarial al resto de entes que prestan la misma atención. Una equiparación salarial, es decir, mismo trabajo, mismo salario. Desde el primer momento nos dijeron que no, que eso no podía ser así, entonces les propusimos, vale, no puede ser, darnos una propuesta, hacernos una propuesta a vosotros, la estamos esperando todavía esa propuesta.
Ya.
Entonces nuestra propuesta sigue siendo la misma, queremos cobrar lo mismo que otros entes que están prestando atención sanitaria, sociosanitaria, a la dependencia y cuidado de personas vulnerables, no pedimos otra cosa. En un primer momento también presentamos, el personal sanitario presentó que en el IPSALUT se cobra mucha mano, dijeron que el IPSALUT, que no nos pueden comparar con el IPSALUT, que eso era salud, que eso era sanidad, que eso no tiene nada que ver. Y que quien quisiera cobrar como el IPSALUT se fuera para el IPSALUT. Pues ahí tenemos una espantada tremenda de profesionales que se van para el IPSALUT.
Ja. I bueno, ahir vareu votar que voleu convocar la vaga. No sé en quin moment estàu ara mateix de decidir si era una vaga indefinida, dates, no ho sé.
Sí, ayer la mayoría de trabajadores, por inmensa mayoría, votaron que sí a la huelga. Ahora nosotros, el Comité Intercentros, nos vamos a reunir durante esta semana y vamos a ver y a iniciar todo el tema de trámites burocráticos y comunicación, constitución del Comité de Huelga y todo esto, para hacerlo de manera legal, comunicada y, como no puede ser de otra manera, organizada, porque nos dedicamos a un colectivo que no podemos dejar nada libre. O sea, tenemos que encajarlo todo para que sea efectiva, pero al mismo tiempo no repercuta ni en las familias ni en los usuarios a los que estamos cada día cuidando.
Sí, eso volia preguntarte, ¿no? ¿Cómo afectará aquesta convocatòria als usuaris i usuàries de les residències?
Bueno, a ellos no les va a afectar mucho, porque como trabajamos bajo mínimos, la atención directa está garantizada. Es por eso que tenemos que ver de qué manera convocarla, qué tipo de acciones vamos a tomar, más que nada para tener repercusión, porque al final hemos llegado a esta situación por el buenismo del trabajador, el buenismo del trabajador en el que hacer un sobreesfuerzo porque no se note, porque la atención esté cubierta, porque la familiar no note que tenemos complicaciones para acabar el turno, el día a día, y al final es lo que pasa. Cuando el trabajo sale, es más difícil luchar. Los controladores aéreos dejaron todo el espacio aéreo vacío y enseguida se solucionó. Nosotros no podemos dejar a los usuarios en la cama.
I d'Agustín Peña, president del Comitè d'Empresa de Can Raspais pel sindicat USAE i membre del Comitè Intercentres de la Fundació per a la Dependència. Moltes gràcies per atendre'ns avui. Estarem molt pendents de com evoluciona aquesta convocatòria de vaga i de les properes reunions també.
Muchas gracias a vosotros y gracias por la paciencia y vuestra atención, que están siendo unos días muy muy complicados para atender de la manera que queríamos a todos los puestos, a todos los medios. Gracias.
Moltes gràcies. Nosaltres continuem amb més assumptes.
Econautas.
I doncs sí, seguim amb més assumptes i obrim ja mateix l'espai que dedicam al medi ambient aquí al programa i per això ja podem saludar aquí a l'estudi a l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal. Bon dia, Agnès.
Bon dia, Nieves.
Benvinguda a aquesta nova temporada del Dia Eivissa i Formentera.
Gràcies, contenta d'estar una altra vegada per aquí.
Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Doncs amb moltes ganes de que arribés la tardor.
Sí.
L'estiu es fa massa llarg i la veritat és que amb alegria ja de tornar a la rutina, no? I tornar, i que comencen a refrescar les temperatures i poder conduir una miqueta més amb més tranquil·litat, no?
Sí, sí que és cert. I com, tornar a la rutina i també tornar aquí a la secció que fas cada mes.
Sí, sí, sí.
I amb què començam aquesta temporada?
A veure, doncs, si em permeteu, abans de començar, voldria tenir un record per en Joan Pereira,
clar,
que, com sabeu, va ser el nostre darrer convidat de la secció, bueno, de la temporada passada, i va faltar fa unes setmanes, i a veure, com sabeu, estava documentant la reproducció dels cavallers de mar, i malauradament no va poder veure l'expulsió de les cries. Nosaltres ens vam quedar sense poder compartir també molts moments amb ell i ens van quedar també moltes entrevistes per fer perquè és una persona que ens podia parlar de mil temes, no? Així és que, bueno, és una persona que es feia molt d'estimar i seguirà en els nostres cors i en els nostres records, no?
I de si nosaltres també ens sumam en aquest record, va ser un autèntic plaer tenir en Joan Pereira amb nosaltres la darrera secció de Conautes de la temporada, va ser molt interessant i moltes gràcies també a tu, Agnès, per fer-ho possible.
No, no, sí, és el nostre Jacques Cousteau i Vicenç, sempre ho hem dit.
Cert.
Però bé, començava nova temporada i avui tenim aquí en Joan Costa, que és l'impulsor del projecte de l'Hort Comunitari de Sallavanera, i na Cornelia Ratgeb. Ho he dit bé?
Sí, molt bé.
Bé, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bon dia.
Per si no el coneixeu encara, l'Hort de Sallavanera és un espai comunitari que va obrir les seues portes ja fa un parell d'anyets, en el 2023, i que es troba a la finca agrícola de Can Rimbau, a Jesús. Però és un hort que no és només un hort, no? Vull dir, on es cultiven aliments saludables. Ara ens explicaran els nostres convidats per què és molt més que un hort. I a més, bueno, disposen també d'un punt de compostatge, un punt de trobada intergeneracional, on hi ha persones de totes les edats que poden conèixer-se i compartir experiències, i en definitiva fer comunitat, no? Que és una coseta que ens falta una mica sí. En el nostre dia a dia. Així és que, Joan, d'on sorgeix aquest projecte?
Bé, bon dia i gràcies per convidar-nos a no sé, donar una mica de visibilitat en aquest projecte. Bé, això sorgeix de... És un projecte particular, privat, perquè és l'hort de casa. El primer objectiu era per recuperar l'hort de casa, que des que va faltar el meu pare doncs estava com una mica abandonat. I com que ja sabeu que un hort doncs, és bastanta feina, doncs de seguida vaig pensar que potser necessitaria ajuda, no? Llavors, jo vaig viure a Barcelona bastants anys i allà vaig tenir diverses experiències amb morts compartits. Llavors, allò em va inspirar bastant, diguem, com per poder-ho fer aquí. Però també, per jo és important recuperar una mica de la nostra memòria col·lectiva eivissenca. Aquí, a la pagesia, tothom s'ajudava i per jo és una font d'inspiració claríssima, no? Llavors, sumam en això una mirada crítica a l'espai on vivim. Tu has dit que Can Rimbau és finca agrícola ho era fa 70 anys, ara és una zona urbana, és la principal zona urbana de Jesús. I veiem que des d'allà on està l'hort, a menys de 1.000 metres no hi ha una plaça, no hi ha un parc, no hi ha ni tan sols un banc per seure. Llavors, és com la negació de la vida en comunitat. Llavors, diguem, nosaltres ens regirem contra això i diem, bueno, hem de fer alguna cosa diferent, no? I llavors això, aquí hi ha dues coses. Per una banda, cultivar aliments saludables i per altra banda, crear un punt de trobada allà on fer comunitat, com has dit.
Perquè deies que a Barcelona, per exemple, això dels horts comunitaris era una cosa que sí, però a Eivissa no.
Bueno, n'hi ha una iniciativa que va començar fa uns anys de l'Ajuntament de Vila, a Cantomeu, i la veritat que és una experiència que també a nosaltres ens inspira, però també és diferent, cadascú allí té la seva parceleta i diguem, té com una concessió durant X anys. No? Aquí la filosofia és, ho fem la feina entre tots, ens repartim el que produïm entre tots.
Perquè, a més, en aquest projecte no estàs tu sol. Hi ha molta gent, hi ha voluntaris i voluntàries, no?, que t'acompanyen en aquesta aventura, no és cert?
Clar, aquí està la gràcia, perquè si no, quin hort comunitari seria, no? Llavors, tenim, d'entrada, el primer que esmentar, que és un perfil femení, clarament, o sigui, les dones són com el 90%, vull dir, la gent que ve allà a donar el seu temps pues, són dones, de totes les edats, que això és el que em fa gràcia. Hi ha com una dotzena de persones més fixes que venen totes les setmanes, i llavors un munt de gent que passa allí, que participa a tallers, que ve a ajudar, que un dia et dona llavors, vull dir, una comunitat molt més ampla, no? Però bé, i jo que em fa la gràcia això, doncs que són, bueno, gent molt diversa.
I com has trobat aquesta comunitat de gent? Vull dir, com va ser el trobar aquestes persones voluntàries que anessin allà?
Bueno, aquí potser ja una Cornelia ens podia parlar una mica més d'això, perquè ja és un cas concret. Ja.
Vale, bueno, jo realment estava a punto de jubilar-me y tenía la idea de hacerme un pequeño huerto en la terraza de mi ático. Y por casualidad me di un paseo un día cerca de mi casa, realmente a 3 minutos, y me encuentro con un cartel avisando que hay ahí un huerto comunitario. Y digo, bueno, ¿qué será esto? Y por casualidad estaba Joana ahí y me explicó todo, me explicó el concepto y me convenció totalmente. Y digo, eso es mejor que un pequeño huerto para mí sola ahí en un ático. y empecé a unirme, y eso fue en septiembre del 2024, el año pasado, y desde entonces intento por lo menos ir cada semana, por lo menos una vez.
I do, Cornelia, Joan, Agnès, ho sento moltíssim, però hem de tallar aquí l'entrevista, no podem continuar, perquè, com sabeu, estan molt atents a l'alerta meteorològica que tenim ara mateix a Eivissa i hem de donar pas a una programació especial dels nostres companys dels estudis centrals. Idò, sabeu que estàvem en alerta, ja ho hem dit abans, alerta de protecció civil, risc d'inundacions per pluges torrencials, es sol·licita a la població que eviteu desplaçaments i activitat a l'exterior, no us apropeu a torrents, rieres ni zones inundables, eviteu zones baixes i soterranis, i si entra aigua, pugeu a les plantes superiors. Com hem dit, ho deixam aquí amb una programació especial dels companys dels estudis centrals amb motiu d'aquesta alerta meteorològica.
Tres Ràdio. Serveis informatius.
Són les 12:30 del migdia. Començar amb un especial informatiu per mort del mal temps que està afectant sobretot a l'illa d'Eivissa en aquests moments. L'EMET ha elevat l'avís vermell fins les 4 de l'hora baixa per intenses precipitacions i tempestes, una situació que, com dèiem, romandrà fins avui hora baixa. Davant d'aquest escenari es van prenent també diversos escenaris. La universitat ha anunciat la suspensió de les classes a Eivissa i Formentera. També s'ha suspès el servei d'autobús al municipi d'Eivissa i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. A més, hi ha també problemes a alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. Coneguem primer de tot quina és la darrera hora, quina és la situació. Per això connectam amb Eivissa, connectam amb Gemma Huasc. Bon dia, explica'ns la darrera hora.
Bon dia, Ido. Passades les 12 del migdia ens arribava aquest missatge que hem rebut. Això, passades les 12 del migdia, és una alerta de protecció civil que avisa de risc d'inundacions per pluges torrencials. Es sol·licita a la població que s'evitin desplaçament i activitat a l'exterior, que no s'apropin a torrents ni zones inundables. Al municipi d'Eivissa, com dèieu, s'han suspès el servei d'autobús i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. Ha quedat el municipi col·lapsat. A més, hi ha problemes. Alguns centres escolars s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. L'hospital també ha tancat el quiròfan d'hemodinàmica per goteres. La unitat d'hemodiàlisi i el laboratori han quedat inundats per l'aigua que entrava pels focus de llum del sostre. A l'escola de Sant Jordi també s'han inundat algunes aules i les sales comunes de la planta baixa, com el menjador. Els professors són amb els infants a la part superior. Des del centre criden a la tranquil·litat i informen a les famílies que avisaran quan els pares puguin anar a recollir els infants. Escoltem la directora Esther Marí.
Tenim les aules infantils inundades, tenim el menjador inundat, les aules de primària, i el que hem fet és traslladar tots els alumnes a la planta de dalt amb els mestres i amb paciència i amb calma, perquè totes les carreteres estan també inundades. És molt difícil poder accedir les famílies a l'escola, així que també diem a tothom que estiguin calmats, que els nens estan bé.
També acaben de rebre un avís a les famílies d'alguns centres en què s'informa que l'alumnat queda sota custòdia i atenció dels mestres fins a nou avís, que no es recomana que es vagi a buscar els infants a l'escola per no posar-se en perill i que, bueno, transmeten aquest missatge de tranquil·litat i que a l'escola tothom es troba bé. A primera hora també s'ha desallotjat de manera preventiva el Col·legi de la Santíssima Trinitat de Sant Antoni, també afectat per inundacions a les plantes més baixes. La Universitat de les Illes Balears, com dèieu, ha suspès les classes a la seu d'Eivissa. La carretera de l'aeroport ha quedat tancada en tres punts i s'intenta desviar el trànsit pels passos més elevats, com dèiem, el primer i el segon cinturó de ronda. Les artèries principals de la ciutat d'Eivissa estan tancades i ens arriben contínuament imatges de carrers negats d'aigua, intransitables. L'Ajuntament d'Eivissa recomana no realitzar desplaçaments ni acudir a recollir, com dèiem, els infants als centres educatius. A la Conselleria d'Educació han informat també que les classes queden suspeses a l'hora baixa, també que a causa d'aquestes condicions meteorològiques queden, bueno, això era el que dèiem, les classes suspeses, però que consta que els centres més afectats són majoritàriament els ubicats aquí a Eivissa, l'Institut Sa Blancadona, s'han registrat filtracions d'aigua a la planta baixa, també a l'Escola Poeta Villan Gómez, a la zona d'infantil, a l'Escola de Can Misses, també a la planta baixa, i bé, van informant d'aquestes novetats.
Em dedicades d'ara i durant aquesta pròxima mitja hora farem un recull de tota la informació respecte d'aquest temporal. El que sí es fa també és una crida a la tranquil·litat. A la una, el Servei d'Emergències ha convocat una reunió d'urgència per avaluar la situació de darrera hora, aquesta darrera hora, i també hi connectarem en directe. Gràcies, Gemma, i estarem pendents de com transcorre aquesta darrera hora, de com transcorre la situació.
D'acord, fins ara.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara el que fem és connectar amb els meteoròlegs d'IB3 i tenim amb nosaltres a Miquel Salamanca. Bon dia, si es pot dir així, Miquel.
Bon dia, sí, avui és una situació bastant complicada i de fet tenim precipitacions que són realment extraordinàries. Hem de pensar que a Eivissa ja s'han superat els 200 litres per metre quadrat. Això ha passat a la barriada Can Escandell, on ara mateix en duen 213 concretament, i també s'han superat els 200 litres per metre quadrat a Sa Coma, que és a prop d'Eivissa, encara que estigui dins el municipi de Sant Antoni de Portmany, però en general drena cap a la ciutat de Vila, que és aquí on hi ha ara mateix els problemes més destacables. També hem de dir que hi ha moltes estacions que han deixat d'emetre dades, donat que les tempestes també han afectat les comunicacions elèctriques entre aquestes estacions i les centraletes. Per tant, és molt probable que aquestes dades que ara oferim es vagin superades en aquestes pròximes hores, perquè molt probablement siguin registres superiors. Em dic que fa molt d'anys, jo personalment, que fa 20 anys que faig feina aquí a Ivetres, mai havia vist ploure així, d'aquesta manera, a les Pitiuses, i cercant registres superiors als 200 litres sí que n'hi ha. Evidentment, tenim una llarga llista de registres meteorològics a les Pitiuses i n'hi ha, però no n'hi ha en anys recents. Per tant, fa molt d'anys que no hi havia una precipitació d'aquestes característiques, i sobretot allò que volem deixar bastant clar és que encara aquestes pròximes hores pot ploure amb bastanta intensitat, sobretot a la façana que mira cap a llevant d'Eivissa. Per tant, plouria de Montbanyat. Sí que és cert que a partir de mitjan capvespre aquesta situació hauria de remetre, i per tant les precipitacions a poc haurien d'anar a la baixa. Però també atenció a la pluja, perquè aquestes pròximes hores pot caure cap a Formentera, on fins ara també ha plogut sense la intensitat d'Eivissa, però hi pot ploure. I per tant, en aquest sentit, no es pot baixar la guàrdia a les Pitiuses. També donar un missatge de tranquil·litat tant a Menorca com a Mallorca: no s'espera precipitació, i en cas de ploure, si ho fa, no seria en la intensitat de les Pitiuses. Però realment són davant un episodi extraordinari i que haurem de seguir amb atenció aquestes pròximes hores.
Haurem de seguir amb atenció durant les pròximes hores aquest episodi. Miquel, que a més començava amb un ball d'avisos, hem de dir. Ara s'ha activat l'avís vermell, però abans s'havia desactivat, i havia activat avui matí l'avís taronja, que s'ha desactivat i ha passat a ser groc, i després s'ha tornat a activar l'avís taronja per aquestes intenses precipitacions, que és el que ha pogut passar aquí.
No ho sé, això sí que és una pregunta que s'hauria de fer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Vist de fora, la veritat és que és una miqueta un ball que aquí, des del meu punt de vista, no s'hauria d'haver produït. Sí que s'hauria d'haver mantingut aquest avís taronja que estava activat, i de fet estava previst que estàs actiu fins avui capvespre. Per tant, per algun motiu, l'Agència Estatal de Meteorologia, que desconec, l'ha baixat a groc i després l'ha pujat a vermell quan realment ja hi havia problemes.
I dèiem abans que estan parlant sobretot d'aquestes conseqüències que estan tenint l'illa d'Eivissa, però Formentera també ha plogut i sobretot també pot ploure durant les pròximes hores.
Sí, efectivament. Avui ha estat un dia en què aquestes tempestes, que en principi aquesta nit passada s'havien format dins la mà i duen camí de toc a terra, de fet així ho han fet, cap a Eivissa, però a primera hora realment no hi havia registres especialment destacables, hi havia quantitat de 50 a 100 litres per metre quadrat, però en general ben ploguts. Havien passat coses, però no hi havia una situació que pogués implicar un perill directe, o com a mínim una situació com aquella que tenim ara mateix. Què ha passat? Ha passat que s'han format tempestes noves, com estava previst, i aquestes tempestes han tingut un cicle de vida molt estàtic, és a dir, que s'han format a damunt la ciutat d'Eivissa, sobretot també un poc cap a la part més al nord, mirant ja cap a Santa Eulària, ha plogut molt en aquestes bandes d'aquí, i aquestes tempestes han estat estàtiques, han fet tot el seu cicle de vida. És una cosa relativament estranya, perquè no sol ser molt habitual. Les tempestes es mouen, aquestes han estat molt estàtiques i, per tant, han descarregat tota la precipitació que duen a un mateix indret. I per això tenim aquests registres tan destacables que podrien considerar històrics. I aquest és un fet que, clar, ha vengut perquè avui de matí ja hi havia 60-70 litres per metre quadrat en alguns punts d'Eivissa. Clar, si després te n'arriben 150, tenim aquests 200 i busques que podrien dir que han arribat de cop i damunt banyat.
Gràcies, Miquel. I estarem ben en contacte per també donar tota la informació de com es desenvolupa aquest episodi de gota freda que, com dèiem, afecta sobretot les Pitiüses i sobretot ha afectat fins ara l'illa d'Eivissa. Són les 12:40 minuts. Ara anem a parlar amb un testimoni d'Eivissa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I parlem amb Juan Carlos Rodríguez Turc, que és advocat a eivissenc i que es troba en aquests moments a Sant Miquel de Balanzat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
On te trobes? Dèiem que ets a Sant Miquel de Balanzat, però que estaves fent en aquests moments i com has viscut, com estàs visquent aquest episodi?
Bueno, en primer lloc amb preocupació. Començaves dient certa alegria, perquè després d'un període de sequera tan llarg, finalment arribava aigua en els nostres aqüífers, però bueno, ara ven el que està passant, especialment en el sud de Silla, a la ciutat d'Eivissa, pues, seguint-ho en molta preocupació. Molts del meu company de feina no ha pogut venir a treballar. Jo havia de venir avui a Mallorca, de fet, i ja veig que no ho podré fer perquè ja tenim l'alerta vermella, estan els túnels completament inundats, carreteres absolutament tallades, i Vila, ara mateix, està completament aïllada.
Uh-huh. Vila està completament aïllada. No sé si en aquest cas tenies previst moure-te de Sant Miquel. Quins eren els teus plans i què és el que faràs ara?
Sí, els meus plans eren baixar cap a Vila, precisament, concretament a l'aeroport, per agafar un vol cap a Mallorca, però finalment no podrà ser així. Per tant, independentment de que cancel·lin o no es vol, el tràfic i està completament tallat, túnels inundats per arribar a l'aeroport. De fet, aquest matí s'ha tancat la carretera a l'aeroport. I el que m'ho recomanen des del Consell d'Eivissa és seguir les indicacions de l'Agència Estatal de Meteorologia i de Servei d'Emergències. Per tant, jo el que faré és quedar-me aquí a Sant Miquel, que ha plogut, però amb més moderació. El que duim de dia han plogut aproximadament 50 litres. Per tant, no em queda altre que quedar-me aquí en el nord, deixant-ho caure.
Uh-huh. I de fet és la recomanació que fan els serveis d'emergències en aquests tipus d'episodis, quedar-se fins que passi aquesta tempesta on la gent es troba. Juan Carlos, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, ànimo.
I el que faim ara és actualitzar la situació de les carreteres. I és que dèiem que Eivissa es troba incomunicada, hi ha moltes carreteres tallades, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia, quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora la situació de les carreteres d'Eivissa és bastant complicada. El que són els accessos de la A20, és a dir, la circunvalació a Eivissa, estan teats per les inundacions en els túnels. I com bé han dit, l'accés a Vila està bastant incomunicat. És tot, molt bon dia.
I de bé, l'accés a Eivissa està incomunicat en aquests moments, per tant, molta precaució en aquests accessos a la ciutat d'Eivissa. I una de les persones que es troba també atrapades a una d'aquestes carreteres és la companya d'informatius, Clàudia Roig, a qui en poden parlar ara en directe. Clàudia, bon dia.
Bon dia.
On te trobes ara mateix?
Ara hem aconseguit arribar a Jesús, està tot inundat, és una passada com estan els carrers, mai havia vist una cosa així. Autèntics rius que baixen pels carrers, hem aconseguit, després de molt d'esperar, perquè estava plovent sense parar, una tromba d'aigua impressionant, hem pogut arribar fins a Jesús i ara estem aquí a un bar que és el Bon Lloc, que està al centre de Jesús, i hi ha una escoleta que han hagut de desallotjar, l'escoleta Educa, estan de tots els bebès, els nens petits amb els seus cuidadors i estan intentant localitzar els pares perquè puguin venir a recollir-los. Estan veient unes escenes molt fortes, hem vist aparcaments subterranis que estan totalment inundats, també cotxes que s'han quedat tirats a la carretera, motos arrastrades per l'aigua. La situació és ben complicada. Ara estan avisant també a la Guàrdia Civil que hi ha aquí, que hi ha persones atrapades a la depuradora d'Eivissa, però la informació, la veritat, que no flueix gaire perquè ara mateix està tot en caos. Els bombers els hem vist d'una banda a l'altra també completament desesperats, intentant llevar aigua de totes bandes.
Clàudia, tot d'una... Actualitzarem la informació amb els bombers, però també volia demanar si has pogut parlar també amb gent que estigui en la teva mateixa situació.
Sí, bé, allà ara mateix estàvem aquí en aquest bar que no estaven servint res perquè estaven intentant ajudar a totes les cuidadores d'aquesta escoleta i cuidant els nens que han hagut de sortir d'aquesta escoleta. I sí que hi ha molta gent que està, que la veus aturada enmig de la carretera, a un costat de la carretera, que no s'atreveixen a circular. També és que està tot tallat, estan tots els accessos a Vila tallats, sembla que també els de Santa Eulària i els de Sant Antoni. I els col·les també, els col·legis, moltíssima preocupació. Estan els grups de pares que treuen fum, perquè, per exemple, els col·legis que són de la banda més de Sant Antoni, un d'ells ha hagut de ser desallotjat, el de la Santíssima Trinitat, que està al centre de Sant Antoni, però els que estan també a la badia de Sant Antoni ara estan dient als pares que s'hi poden anar a buscar els boixos abans de que comenci la pluja per allà, perquè la situació a Vila és molt complicada i no volen que passi el mateix. Molts pares, jo mateixa no podré anar a buscar el meu fill més tard, però sí que els que poden, que vagin ara mateix a buscar. Mira, ara mateix està passant un cotxe de la Guàrdia Civil amb la sirena, no sabem on es dirigeix.
Gràcies, Clàudia. Tornarem a connectar amb tu d'aquí una estona perquè ens actualitzis una miqueta què és el que està passant, però ara el que hem d'anar és a cercar la informació també directament des dels bombers. Per això saludam a José Antonio López, que és el gerent el sergent dels bombers d'Eivissa. Bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Escoltàvem ara la nostra companya explicant-nos tot el que ha pogut veure ell. Han desallotjat una escoleta i els problemes que hi ha, les incidències que hi ha al seu voltant, que és al voltant de Jesús, però quines són les incidències en aquests moments més greus que teniu?
Bien, a ver, lo primero que quiero hacer es transmitir tranquilidad a toda la gente de Eivissa, porque no hay que ir a por los niños a los colegios, que están todos muy bien, no hay que dejar los puestos de trabajo, porque si todo el mundo nos metemos en la carretera, lo colapsamos todo y es lo que está pasando en el centro de Eivissa ahora mismo. Tenemos mezcladas inundaciones con un colapso de tráfico porque la gente ha entrado en pánico porque necesita ir a buscar a sus hijos a los colegios. El ES Alert que han enviado de la Dirección General de Emergencias de Baleares es para que todo el mundo se quede en sus casas y nadie salga a colapsar las carreteras, porque no podemos trabajar los bomberos ni los servicios de sanitarios ni los de seguridad si todo está colapsado. Entonces me gustaría transmitir tranquilidad. Si alguien necesita llamar al centro educativo para quedarse más tranquilo, que lo haga. Pero mi hija está en el instituto y todos los hijos de la mayoría de los trabajadores y de los bomberos están en sus centros educativos y es donde deben de estar ahora mismo.
De fet, vale, la conselleria ha dit que ha suspès les classes per avui hora baixa, però que els alumnes que es troben ara mateix als centres escolars continuaran fins a l'horari habitual.
Efectivamente, y en el caso de que en el horario habitual de recogida volviera a estar todo colapsado y lloviendo, que no se preocupen, que no van a dejar a nuestros hijos en la calle. Ningún centro educativo va a hacer eso. Entonces tenemos que estar preparados para estas situaciones y participar en que se solucionen lo más rápido posible, no lanzarnos todos a las carreteras a colapsarlas y que nada se pueda solucionar.
Uh-huh. Senyor López, quines són les incidències més greus que de moment heu pogut localitzar, que heu pogut veure?
Bueno, pues desde las 3 de la mañana estamos trabajando muy intensamente en el Parque de Bomberos de Ibiza. Hemos tenido alrededor de unos 60 servicios hasta ahora mismo. Unos 15 de ellos han sido rescates de personas, pero por suerte no han sido graves. Han sido pues atrapamientos en ascensores, personas que vivían en bajos, personas mayores de movilidad reducida. Y bueno, poco a poco hablando con la gente, pues todo el mundo piensa que su servicio es el más importante y todo el mundo, si ve que se le inunda el parking o el sótano de su casa, nos llama enseguida. Pero bueno, luego cuando le explicas a las personas que estamos atendiendo a rescates de otras personas, que sí que es un servicio más prioritario, y les explicas que el suyo se va a quedar un poco a la cola, pero que no se preocupe, que se ponga en un sitio alto y que lo solucionaremos lo antes posible, pues todo el mundo, por suerte, tenemos sentido común y todo el mundo lo entiende.
I també, sobretot, donar aquest missatge a la gent que no es desplaci. Per això s'ha activat aquest avís vermell i s'han enviat missatges des d'alerta als telèfons mòbils perquè la gent eviti tot tipus de desplaçament al màxim possible. José Antonio López, gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por favor transmitir tranquilidad y que se cumplan los avisos de la Dirección General de Emergencias. Gracias.
IB3 Radio. Serveis informatius.
Recordem el telèfon per si algun testimoni vol participar en aquest especial informatiu, 971139900. Hem anat sentint testimonis. També la redactora d'Ivetres Notícies en directe es trobava a Jesús atrapada, era una de les persones que estava atrapada, però si algú més ens vol fer arribar el seu testimoni poden telefonar al 971139900. Ara el que volem fer és continuar actualitzant la informació d'aquesta gota freda, d'aquest temporal que està afectant sobretot a Eivissa. Hi ha avís vermell activat a les Pitiuses fins les 4 de l'hora baixa. Ara volen parlar amb Ignacio Andrés, que és el conseller de Medi Ambient del Consell d'Eivissa. Bon dia.
Bon dia, Germà.
Acabam de parlar ara amb els bombers d'Eivissa que ens han dit que no hi ha hagut incidències, que hi ha hagut moltes incidències, una seixantena d'incidències, però no víctimes, han hagut de fer rescats. Quines, per part vostra, les incidències més destacades?
Bueno, com ja ha posat de 3 mesos i de 10, les incidències que han tingut el Departament de Bombers no han tingut que ser danys personals, més que res danys materials, sinó que solucions a poc en els seus mitjans que tenen. Nosaltres, arrel de les carreteres, ara mateix tenim tallades tant des de rondes de Vila, tant de 10 com de 20, i també tenim tallats accés a Vila, tant des de la carretera Santa Eulària, a l'altura de Vilgarden, com la carretera Sant Antoni, a l'altura del Club Sant Rafel. El que estem evitant amb això és que la gent que es passi dins de Vila Ciutat, que és una de les zones més afectades d'aquestes pluges. Nosaltres, des dels nostres serveis, tenim a Casserres i a les guarderies, tots els usuaris estan controlats, estan bé en perfectes condicions, estan ben atesos, tant la gent veient com els infants. També demanem des d'aquí als pares que no es desplacin en els centres escolars a recollir les seves criatures, els seus infants, perquè al final el que fem és treure més trànsit i és més perillós. Estan tots ben cuidats i estan millor allí que a un altre lloc en aquests moments. Nosaltres hem rebut cap a les 12 l'alerta vermella, també tots els mòbils l'hem rebut, i estem actuant en conseqüència. A partir d'ara és 1-2, és com el marca el camí a seguir. És el que tenim també ara una reunió a la 1 per actualitzar dades i actualitzar la situació. Bueno, hem de tenir en compte que el dia d'avui hem calgut recollir 165-170 litres per metre quadrat en algunes zones de l'illa.
I també estareu pendents d'aquesta trobada a partir de la 1 del migdia per decidir també quines passes se faran a partir d'ara, no?
Exacte, ara mateix està decretat espai normal depèn totalment de 1 o 2 emergències. També des del d'aquí, per favor, que la gent cridi a 2 emergències per qualsevol incidència, que no col·lectem la centralera de bombers. I, bueno, anem tornant actualitzant, anem també en reunions periòdiques cada hora o dues hores i actualitzant les nostres estades de com està la situació en aquests moments. I ara a l'agua tenim una reunió on acabarem de definir hasta les 4 de la tarda, per lo menos.
Ignacio Andrés, conseller de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, gràcies per haver estat en directe amb aquestes circumstàncies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són ara les 12:53. Continuem. I continuem amb aquest especial informatiu que començàvem a les 12:30 del migdia parlant de la situació que s'està produint a les Pitiüses, sobretot a l'illa d'Eivissa, on s'ha activat i s'ha elevat a vermell l'avís per intenses precipitacions i tempestes. S'han suspès tots els desplaçaments a l'illa d'Eivissa, només a Vila, recordem-ho, s'han recollit 200 litres per metre quadrat. A l'1 del migdia s'ha convocat una reunió a la Direcció General d'Emergències per avaluar quina és la situació i decidir quines són les passes que es faran. A partir d'ara, la presidenta Marga Proens i també el president del Consell d'Eivissa, que eren al Parlament, se'n van cap al centre d'emergències. Amb ells hi ha estat la nostra companya al Parlament, Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia aquí al Parlament. Aquestes tormentes centrades a Eivissa estan també modificant, diguem d'alguna manera, aquest pla, perquè per començar hi haurà menys diputats a l'hora de votar perquè són en aquest centre d'emergència. La primera que se n'ha anat cap a aquest centre d'emergències és la vicepresidenta i consellera de presidència, Antònia Maria Estrelles, que és la que té competències en aquesta mesura. Automàticament han anat arribant informacions aquí als diputats d'Eivissa i, evidentment, a la presidenta i consellers afectats per aquesta tormenta i han fet que a poc sabessin que havien de partir cap a aquest centre d'emergències. Automàticament la presidenta ha decidit abandonar aquest pla i anar-se'n cap al centre. I a darrere ha anat el president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí, que també és diputat i, per tant, com que no pot ser a Eivissa amb aquestes circumstàncies, se n'ha anat cap al centre d'emergències aquí a Palma. De moment, la informació, com us deia, era sobretot centrada especialment a Vila, però evidentment està en contacte permanent amb els amb el conseller que acaba de parlar per aquí, per IB3 Ràdio fa uns minuts, i amb tot el centre d'emergències. Se'n van cap allà, tot això sí que modificarà la votació clau que hi ha d'aquí una horeta, que és la convalidació, no?, del decret de mesures urgents per accelerar els projectes estratègics que estan pendents del sí o el no de vots. Sí que hem vist ja el portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagrera, que s'ha aixecat i ha anat a parlar amb els portaveus de l'Esquerra, probablement per compensar el vot. Què és això? Qui se diu compensar el vot quan està justificada l'absència d'un diputat i la votació no se vegi afectada per una qüestió més que justificada? Sabem en aquests moments que no podrà votar ni la presidenta del govern ni el president del Consell d'Eivissa perquè són en aquest centre d'emergència seguint de primera mà tot el que passa a la Pitiüsa.
Gràcies, Maria Eugènia. I precisament ara anem en directe fins a aquest centre d'emergències. Allà hi ha Carme Moreno. D'aquí a uns minuts a la una s'ha convocat aquesta reunió de l'Inumbal per aquesta alerta a Eivissa. És a la Direcció General d'Emergències, a Marratxí. Carme, bon dia. Ja ha arribat tothom que havia d'arribar en aquesta reunió.
Bon dia, i de nou encara estan pendents de l'arribada d'algunes persones, d'alguns tècnics també pendents de l'arribada de la presidenta del govern, Marga Proens, i del president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí Torres, procedents del Parlament. Hem de dir que aquesta reunió estava previst que començés una mica abans, però tot està tan imprevist i incert que ha fet que se demori una mica més del previst. Sí que han vist arribar membres de la Guàrdia Civil, agents de la Guàrdia Civil, també hi ha tècnics de l'1-2 que estaran en aquesta reunió un poc per coordinar i saber quina és la darrera hora de la situació d'aquestes pluges intenses a l'illa d'Eivissa. Hem de dir que la Direcció General d'Emergències ha activat el Pla Inumbal per inundacions a Eivissa i en aquesta reunió hi haurà també el director general d'Emergències que la coordinarà, Pablo Garriz. També hi haurà, com dèiem, tècnics de l'U2. Hem de dir que a primera hora del matí hi ha hagut una primera reunió d'aquest comitè tècnic d'emergències i en aquell moment, damunt a les 10 del matí, s'estava parlant d'una desescalada perquè en un primer moment havia millorat la situació meteorològica, però de manera imprevista han entrat unes fortes pluges a l'illa d'Eivissa que han col·lapsat, han duit el caos a l'illa i ara en aquesta reunió tot aquest dispositiu d'emergències vol mirar de coordinar i quines accions s'han de dur a terme per solventar aquesta situació inesperada i incerta.
Gràcies, Carme. Anirem connectant amb tu quan comenci aquesta reunió, com dèiem, està prevista o estava previst que començés ja d'aquí un minut a la una del migdia, però s'està retardant una mica l'espera que arribin totes les parts. Recordem que la presidenta del govern, Marga Proens, també s'hi està desplaçant, estava al Parlament, a més del president del Consell Insular d'Eivissa. També tenim, abans de recapitular tota la informació, un altre testimoni que ens arriba des d'Eivissa, és la treballadora del Conservatori d'Eivissa, és Mabel Riba.
Hem hagut de posar una bomba per treure aigua, aixecar aigua, i tots els professors que estàvem aquí lliures, diguéssim, de classes, ens han posat en baldes d'aigua i graneres i tot per treure aigua. El tema és que ara, com han dit que no vagin a buscar els alumnes, a Eivissa l'Ajuntament ha recomanat que ningú vagi a cercar els alumnes, doncs els atendrem fins que acabin el període lectiu en què s'hagin suspès les classes.